Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Molt atents avui perquè la calor extrema persistirà i s'estendrà a l'oest i sud de Catalunya amb afectació a nombroses comarques, especialment a Ponent i a les Terres de l'Ebre, que viuran avui el dia més calorós de tota la setmana, amb màximes que podran superar els 41 graus. Protecció Civil demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o bé sense recursos, també de persones amb discapacitats físiques o psíquiques i també limitacions de mobilitat. I el govern català anunciarà en les pròximes setmanes noves delegacions a l'exterior i la reubicació d'algunes oficines sense tancaments. El conseller Duch destaca la consolidació de la xarxa i la recuperació de relacions internacionals amb un enfocament en comerç, energia, competitivitat i també en seguretat. Prioritats polítiques, impulsar l'oficialitat del català a la Unió Europea, malgrat l'oposició d'alguns estats i també defensa a Brussel·les un pressupost 2028-2036 amb més recursos, manteniment dels fons agrícoles i de cohesió. I els bombers treballen encara en els tres incendis declarats aquest cap de setmana. Per una banda, l'incendi en una nau i la vegetació adjacent a Sabadell, prop de la C-155. Aquest ja ha quedat extingit. També treballen encara en l'incendi d'una indústria a Vic, que en aquest cas està controlat i que afecta a diferents materials i que encara fumeja. També, finalment, encara treballen en l'incendi d'una nau industrial al polígon dels Frares de Lleida, que en aquest cas també està estabilitzat i que continua cremant material divers. I els bombers també han treballat aquesta matinada en dos incendis simultanis en un càmping del Vendrell Platja a Tarragona i que ha obligat a desallotjar preventivament més de 1.700 persones. El foc, que s'ha declarat cap a 3:15 de la matinada, ha afectat 18 parcel·les i diverses caravanes. Hi ha dues persones també ferides lleus per intoxicació de fum i, segons les primeres hipòtesis, l'incendi podria haver-se originat per una espurna en un punt de connexió elèctrica entre les caravanes. I una avaria tècnica, volíem dir, ha deixat fora de servei la megafonia i la informació en diverses estacions de Rodalies, sobretot a l'àrea de Barcelona, des d'aquest diumenge. A hores d'ara encara continua sense funcionar i Renfe recomana, de fet, als viatgers consultar les destinacions directament als trens mentre els tècnics treballen encara per resoldre sense previsió de restabliment. I els Mossos d'Esquadra busquen encara també el responsable d'un atropellament múltiple a Granollers amb 8 ferits el dissabte a la nit. El conductor identificat pels afectats va fugir cap a Canovelles després d'embestir persones i també un fanal. Les víctimes amb lesions de diversa consideració van ser traslladades a diversos centres sanitaris. 3 hores després, un cotxe incendiat a Canovelles podria estar relacionat amb el cas de l'atropellament.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dilluns 11 d'agost del 2025. Avui has de saber que un incendi de matinada al càmping del Vendrell Platja ha obligat a desallotjar prop de 3.700 persones que han passat la nit al passeig marítim. No s'han registrat ferits, però les flames han afectat 18 parcel·les i diverses caravanes abans que els bombers els controlessin cap a les 3 de la tarda. Les causes encara s'investiguen i s'està avaluant l'abast dels danys materials. L'Ajuntament ha activat serveis socials per donar suport als afectats i facilitar el retorn a les instal·lacions tan aviat com sigui possible. I avui també has de saber que l'onada de calor continua castigant Catalunya amb temperatures que han arribat als 40 graus en algunes comarques i previsió que la situació s'allargui fins dimecres. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment en les hores centrals del dia i tenir cura de les persones més vulnerables. Els experts alerten que aquesta calor pot afavorir el risc d'incendis i agreujar problemes de salut, sobretot entre la gent gran i els infants. Es recomana hidratar-se bé i evitar activitats físiques intenses a l'exterior. I per últim, també has de saber que el consum de cànnabis entre adolescents s'ha reduït més d'un 40% en les últimes dues dècades, passant del 30 al 17% entre joves de 14 a 18 anys. Els experts ho atribueixen a una major percepció del risc i a les polítiques de prevenció, però avisen que el consum continua sent elevat i que cal mantenir les campanyes de conscienciació. També destaquen que les noves formes de consum, com els vapejadors amb extractes de cànnabis, poden introduir riscos addicionals que encara no es perceben prou. Menjant-se una síndria,
cosa que regalina.
I en el primer programa d'aquesta setmana parlarem de cuina d'estiu i de la conservació dels aliments durant l'estiu. Ho farem amb en Jordi Jaques, xef de l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala. També tindrem temps per parlar del sushi i de viatjar fins l'any 2006. També coneixerem la feina dels bombers voluntaris i ens omplirem de riures i de bon rotllo amb l'actriu i humorista Mònica Pérez. Esteu preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara quan són les 9 i 5 del matí és el moment d'establir connexió amb Tarragona Ràdio i saludar el Josep Sunyer. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. La mar de bé, aquí serà la setmana.
Que bé, començant aquesta setmana, escolta'm, com cada dia ens has de donar tres opcions d'on et pots trobar avui i els nostres oients, doncs, a través de les xarxes, hauran d'aventurar-se a veure si ho encerten. Quines opcions ens dones avui?
Doncs mira, avui parlarem d'una persona amb noms i cognoms, l'Amparito Jiménez, d'acord? La darrera vedet de Cala Carola.
D'acord, aquesta és la primera opció. Molt bé.
La segona opció és l'Amparito Pro Roca, el pas doble que compleix un segle.
Val.
I la tercera opció és l'Amparito, que és la peixatera més veterana del mercat.
Molt bé, per tant, avui la cosa va d'Amparitos.
Tamparitos. Sí.
Molt bé, doncs ara vosaltres a través del nostre Instagram podeu votar i a veure si ho encerteu. D'aquí una estona, a partir de la segona hora de l'Obert per Vacances, tornarem a connectar amb en Josep i sortirem de dubtes. Gràcies, Josep, fins aquí una estona.
Fins ara.
L'estiu té els seus propis productes de temporada i també hem de prestar molta atenció en la conservació dels aliments quan la calor apreta fora. Avui ens posem al davant i entrem a la cuina saludant a la nova veu de l'Obert per Vacances des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral. Benvingut i bon dia. Home, nova, veterana, però en aquest estiu sí nova, eh? Bon dia.
En aquest estiu sí nova. Mira, estem sortits de vacances avui. És el primer dia de tornar-hi. Tot un plaer estar una temporada més aquí.
Igualment.
Doncs sí, Manel, tenim ganes de parlar de gastronomia i qui ens pot parlar avui de productes, de fogons, de conservació alimentària, evidentment, és el xef i propietari de l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala, en Jordi Jaques, que el tenim aquí als estudis de Ràdio L'Escala. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aviam, parlarem de productes de temporada. Són temporada de l'estiu. Dóna'ns quatre pinzellades d'aquells indispensables. Bé, dintre del context de que ara tenim tot durant tot l'any, eh? Això ja ho deixem a banda.
Partim de la base que l'estiu tot el que viu, o sigui, l'estiu és un moment on tenim en l'hort i tenim moltes cosetes, les tomates, òbviament, les albergínies, el pebrot verd, les maduixes, d'aquí a poc començaran a arribar les figues, el mar està hipergenerós, ara mateix el peix blau és un no parar, cada dia aquí a l'Escala està arribant grans quantitats de peix blau i varietat, des de la sardina, l'anxova, la latxa, els bisos, els sorells, els brats, tenim moltes coses, i amb altres tipus, en altres llotges també, doncs, altres peixos, fins i tot marisc. El marisc ara és un moment que està a tope, la llagosta, ja sé que s'associa més, però ara hi ha moltes llagostes i tampoc no estan tan cares. Molta gamba, amb tots els problemes que ara està portant la gamba amb les vedes, però bueno, hi ha molta gamba, hi ha molta escamarlà, i hi ha un producte molt interessant, que és la gamba blanca. La gamba blanca, que és una peça més econòmica i és un peix fantàstic, i llavors molts peixos de roca que s'estan acostant més cap aquí, des dels sars, hi ha moltes dorades, pagells... Bueno, ara estem en un moment on tenim molta cosa, fins i tot amb les carns, eh? Un bon moment tant pel xai com pel cabrit, s'estan parint molt, els conills, vale? El conill, que és una carn que ens costa molt tornar a menjar, perquè en havíem menjat molta i ens costa menjar, poder a l'estiu ens pot arribar a venir més de gust, i ara hi ha molt de conill, hi ha granges de conill que estan fent les coses molt ben fetes, i es pot fer de maneres molt divertides, molt fàcils de menjar. A partir d'aquí tenim molta cosa, i òbviament la fruita, que ara mateix està a la xíndria, el meló, el préssec, estan a tope.
Doncs escolta'm, bon dia, Jordi, amb això que ens parlaves ens has donat o ens has fet aquell llistat de productes que ara mateix doncs podem treballar i menjar també durant l'estiu. Quins són també els avantatges de treballar justament amb productes quilòmetre zero, és a dir, amb productes de proximitat?
Bé, les avantatges són totes. Primer, la qualitat, sense cap mena de dubte. Quan menys temps passi de que un producte estigui en el seu punt òptim i l'adquirim i el processem, sempre serà molt millor. No és el mateix agafar una tomata que està en el punt de sucre, en el punt de maduració, i menjar-se-la, que hem tret una tomata verda, haver-se passejat per mil mercats i que t'arribi. Per tant, la distància en aquest sentit és clau. El preu, òbviament, també és un altre, diguéssim, un altre avantatge que tens, sense cap mena de dubte, amb els productes que són de propet i que no han de passar per intermediaris, ni han de viatjar, ni han de generar més costos. El producte de proximitat no només són avantatges, sinó que és pur sentit comú.
Jordi, ara que són, mira, les 9 i 10, gairebé les 9 i 11 del matí, hi ha gent que ja ha agafat primera línia de platja, però ha de pujar cap a les 12, cap a quarts d'una a fer el dinar. Mm-hmm. Una recepteta així pim-pam d'estiu que ens aconsellis.
Mira, òbviament ara ens venen molt de gust les amanides, eh? Les amanides ens venen molt de gust, i sobretot el que volem és que tot sigui ràpid, si pot ser fresc, doncs millor encara, doncs algo ben senzill. I una combinació que a mi, per exemple, m'agrada molt, vale? La tomata i la xíndria. El tomata i la xíndria són dos productes que crec que poden anar molt ben agafadets de la mà, i sobretot, doncs, bueno, doncs, si tenim quatre tomates ben madurets, la xíndria, que ara sempre està al punt, i quatre fulles de menta, que els trobem per tot arreu i són molt fresquets, doncs agafem les tomates, els tallem a daus, agafem la xíndria, la tallem a daus, agafem aquesta menta, la piquem ben picadeta i la barregem per allà, i si tenim una miqueta de tonyina, una llauneta de tonyina en escabeig, o una tonyina, fins i tot fresca, que l'hem passat per la planxa, no val que sigui del tot calenta, doncs ho barregem en allà, un punt de pebre, un punt de sal, i ens quedarà una amanida fresca que tindrà de tot el que necessitem i ben agradable.
Fantàstic.
Que bé.
Jordi, abans has enumerat, has dit que el peix blau estem en plena temporada, que ara l'estiu és plena temporada del peix blau, però tenim una cosa en cuina i a casa, sobretot, que no sé si encara és cosa pendent, però és nens i peix, aquesta combinació. De totes aquestes espècies que has dit, de totes aquestes llistat de peixos blaus, quin és el que més aconsellaries pels infants?
Mira, això que dius dels nens i peix, hi afegiré, peix blau és un problema pels nens i pels grans, perquè en els grans també me'ls hi costa. T'ho dic perquè jo aprendo molt i a vegades dius, bueno, per què els nens no mengen peix blau? Però perquè els grans tampoc els hi fa molta il·lusió. El peix blau és un peix fantàstic i hem de trobar la fórmula. Qui li costi menjar-se unes sardines passades per la paella, doncs trobarem maneres molt divertides. Des d'escabetxar-los, fem un escabetx, agafem la sardina, la fregim una miqueta i per una altra banda preparem en una cassola dues terceres parts, o sigui, un litre d'oli i dues terceres parts de vinagre, i fiquem una mica de pastanaga, una miqueta d'api, una mica de ceba, i tindrem la base d'un escabetx. Aquestes sardines que els hem passat per la planxa, els tirem allà dintre, esperem que bulli i ho deixem refredar. Tindrem un escabetx la mar de divertit, la mar de gustós, i en qualsevol moment, aquell moment de tarda que volem fer un berenar ràpid, o com ara m'has plantejat, com puc fer un dinar així resultant ràpid? Doncs agafaràs quatre fulles d'enciam, agafaràs una mica de cogombra i agafaràs aquestes sardines en escabetx, els hi trauràs l'espina i els tiraràs per allà i tindràs una amanida ràpida, fresca, sana i probablement barrejant-ho amb tot aquest enciam i aquest cogombra, doncs se'ns farà més fàcil de menjar. Una altra manera, un producte que ens agrada a tots, els bocarons en vinagre. Farem la recepta dels bocarons en vinagre, per mi la millor, la més senzilla i la millor. Agafarem unes anxoves, els filetegem i agafem un litre d'aigua de mar. Cuidado, això és la clau, Un litre d'aigua de mar i una desena part de vinagre. Agafem aquests filets, els posem a dintre i els hi deixem 5-6 horetes. Per què dic 5-6 horetes? Depèn del tamany de l'anxova, doncs si ens ha sortit més gran o més petiteta, doncs hi estarem 5 o 6 horetes. Vale? Una vegada els tenim, que ja ens han quedat mig curadets, els agafem i els posem amb oli d'oliva. I allò ens mantindrà la tira de temps. Tindràs uns bocarons en vinagre fantàstics. A l'hora de fer-hi una tapa, que després li podem ficar una llijó d'hivern per sobre, o una vinagreta de la herba que tingueu, si teniu sàlvia, si teniu menta, com dèiem abans, doncs li quedarà la mar de bé. Ficar-ho enmig d'una torrada amb una mantega, t'anirà de cine, ai, al mig d'una amanida, i ens aguantarà la nevera tant com vulgueu i veureu quin gust que tenen.
Quina bona pinta. De fet, explicàvem al principi, Jordi, recordàvem doncs, que estem dins d'una nova onada de calor que s'allargarà doncs, fins ben entrada la setmana. Volíem parlar avui també amb tu sobre la conservació dels aliments també doncs, en aquests dies, en aquestes setmanes doncs, on la calor està tan present. Què hem de tenir en compte per doncs, també d'alguna manera no prendre mal també doncs, amb l'alimentació i conservar també els aliments?
Mira, en l'alimentació hi ha una cosa molt clara, que hidratar-se, i hidratar-se doncs, amb sucres i de manera fresca, doncs se'ns fa molt agradable, no? Òbviament, doncs, una tallada de xíndria i de meló ara sempre ens ve de gust en tot moment. Per tant, tenir, jo personalment abuso molt de la fruita ara. Si tinc la nevera plena de fruita i quan tinc gana fruita i al mateix temps, doncs, bueno, t'estàs d'alguna manera hidratant i estàs menjant fruita en el seu millor moment. Mm. Ara, diguem, doncs, de quina manera podem anar un pas més? De fet, els gazpachos,
sí,
o totes aquestes sopes fredes molt mediterrànies, que sempre associem al gazpacho, però en tenim de molts tipus, doncs és una clara expressió d'això, no? Aquests restants de fruita, que a més, si ens animem, ho podem barrejar amb verdura, per què no? Una sopa saladeta de meló que ens queda la mar de bé, que li han ficat quatre virutes de pernil, doncs ens donen un gust molt xulo i és una manera pues, de menjar, d'aprofitar, perquè aquí sí que aprofites fins a l'últim d'allò de la fruita i a l'hora de refrescar-nos. I llavors una cosa molt important, sí, ja sé que ara ens petarà una mica el cap a tots, no tinguem por a congelar. Els congeladors hi són per algú i els congeladors ben utilitzats poden ser una gran eina. Imaginem-nos doncs, que tenim molta xíndria o que teníem una xíndria molt gran i la vam obrir i no ens l'acabem, doncs no passa res que la tallem a deuets i la fiquem en el congelador i ja trobarem la manera adequada per utilitzar-la. Imaginem-nos doncs, que aquells deuets de xíndria els barregem amb una mica de iogurt i ho liquem i ho passem pel túrmix ben passadet. Tens un berenar, un postres, digue-li un esmorzar, digue-li el nom que vulguis, fantàstic, acompanyat de qualsevol cosa, d'uns cereals o d'una miqueta de xocolata ratllada, doncs que et pot quedar la mar de fantàstic. Però no tinguem por a l'hora d'alguna manera de congelar, perquè ja li trobarem el moment per fer-ne aquella sopa, per fer-ne aquell liquat, per fer-ne aquell batut o qualsevol cosa que ens anirà la mar de bé.
I a nivell estricte de conservació, allò del mite de l'ensaladilla russa que diem a l'estiu, existeix, no existeix? Clar, perquè hi ha certs productes que es degraden més fàcilment amb aquestes temperatures.
Sense cap mena de dubte. L'ensaladilla russa el que li tenim és por. més que una altra cosa, bàsicament, perquè hi ha l'ou, l'ou sotmès a temperatures, doncs, bueno, té un risc. Jo, qualsevol maionesa o qualsevol salsa feta amb ou cru, seria molt partidari, especialment ara, aquesta època de l'any, de, primer de tot, ser molt curós en el procés. Què vull dir ser molt curós en el procés? Doncs, si bullim la verdura que farem aquesta ensaladilla, doncs, sobretot, refredar-la molt bé. Imaginem-nos que hem fet uns deuets de pastanaga i els bullim, doncs, refredem-los després amb aigua freda i gel perquè ens quedin ben fredes, perquè a l'hora de barrejar-ho amb aquesta maionesa no ens trobem que aquell xoc de temperatures ens provoqui alguna festa d'algun microbi que corri per allà. Llavors, important que tots els elements estiguin ben freds i una ensaladilla ens l'acabem i la que no ens acabem, pues, a la bessura, on fem la justa. Important en aquesta època de l'any.
Molt bé. Per acabar ràpidament, Jordi, ens agradaria conèixer algun secret del xef, no sé si hi ha algun producte o alguna cosa que faci doncs, especials a tots els plats que acabes preparant. Hi ha alguna cosa, alguna mania, algun toc extra que els hi dones?
Mira, com bé us he dit, ara estem en un moment on els crustacis, n'hi ha molts, s'acosten molt, en poden pescar molt perquè hi ha tipus de pesca ara que ho permeten, i des de les llagostes, els escamarlans, la gamba blanca, doncs ara n'hi ha bastant. I últimament a casa estem molt en la idea i en el procés de que sí que és veritat que a l'hora de fer una gamba, sigui a la planxa, sigui al vapor, o de la manera que sigui, valorem molt aquella cua, que sigui gustosa i que estigui al punt de cocció, però crec que fem poc ús dels caps, no? I sobretot dels extractes del cap. Doncs últimament estem molt en aquesta línia, tant en les llagostes com en les gambes, doncs sí, per una banda, que tinguin aquestes cues i que la combinació que li acabem posant, sigui uns ous ferrats o sigui el que sigui, doncs guanyi protagonisme i estigui bé, però després el que ens agrada molt és aprofitar aquests caps, fer-ne unes salses. Imaginem-nos pues, una salsa com una, amb una base d'una bearnesa i acabat amb uns caps aixafats de gamba, o el propi cap de la gamba ficat amb una tàrtara i barrejant-ho pues, amb aquestes cues i amb, aquesta, amb aquests ous, doncs, que queda la mar de bé.
Molt bé, doncs escolta'm, moltíssimes gràcies Jordi per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances, i si encara et queden dies endavant per treballar, doncs molts ànims i que vagi molt bé les vacances, si estan per fer encara.
Gràcies a vosaltres.
I gràcies Sergi, fins la propera.
Fins la propera, que vagi molt bé.
I parlant de gastronomia, aquest agost Cabrils esdevindrà un aparador de sabors, artesania i música en la 36a edició de la seva cita gastronòmica més emblemàtica. 4 dies per gaudir d'aromes, tradicions i talent local en un ambient festiu que enguany estrena imatge i reforça l'essència del Maresme. Des de Premià Mèdia ens explica la Júlia Llanes. Bon dia.
Bon dia. Cabrils es prepara per celebrar del 15 al 18 d'agost la 36a edició de la Mostra Gastronòmica de Cabrils. Es tracta d'un esdeveniment que reunirà cuina, música i artesania en un mateix espai per gaudir-lo amb tots els sentits. Enguany hi participen 17 restaurants, 8 food trucks i 5 cellers que portaran el millor talent gastronòmic tant de Cabrils com d'arreu del territori. A més, una vintena d'artesans oferiran productes únics i cada nit hi haurà música en directe i espectacle per a tots els públics, convertint el sopar en una experiència completa. L'any passat, la mostra va viure un gir de format que s'ha traduït en un èxit absolut de participació. Ens ho explica la regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Montse Pons Herrera.
L'any passat vam decidir sacsejar la mostra, renovar-la i tornar-la a posar al lloc que es mereix. I aquest canvi ha funcionat. Enguany hem batut un rècord de sol·licituds per participar-hi. Senyal que aquest format convenç i agrada.
Aquest 2025, la mostra es presenta amb una imatge renovada, carregada de simbolisme. S'inspira en el blanc i el negre, fent homenatge al plat més emblemàtic del municipi, el blanc i negre de botifarres de Cabrils. Un plat que evoca sabors d'abans, receptes de casa i tradicions compartides, que són l'essència d'aquesta cita tan esperada al Maresme.
I ara, quan falten 8 minuts per 2:15 del matí, descobrim la nostra paraula habitable. Un dels reptes amb el que el Termcat i específicament el Consell Supervisor s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o l'hindi. Avui anem fins l'any 2006 per conèixer la terminologia sushi.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2006. Sushi. Plat de la cuina japonesa elaborat a base d'arròs bullit amb vinagrat, acompanyat de peix o marisc, generalment cru, o bé de verdures.
Dolors Montes.
Un dels reptes amb què el Termcat, i específicament el Consell Supervisor, s'ha hagut d'enfrontar al llarg d'aquests anys ha estat la incorporació de manlleus de llengües llunyanes que s'escriuen amb un alfabet diferent del nostre, com és el cas de l'àrab, el rus, el xinès, el japonès o el sànscrit. No és un repte nou, perquè ja a finals dels 80, amb l'elaboració del diccionari de taekwondo, del diccionari de karate o del lèxic de menjar xinesos, es van plantejar dubtes i es van adoptar criteris relacionats amb aquesta qüestió. Sí que és cert, però, que la globalització ha accelerat l'intercanvi terminològic internacional i ha fomentat la incorporació de formes de llengües lingüísticament i culturalment llunyanes i d'àmbits diversos, des de l'alimentació i la gastronomia, com és el cas de sushi, del japonès, o de falafel, forma que ve de l'àrab, fins a l'esport, com és el cas de tai chi, del xinès. L'existència cada vegada més important de sistemes de transliteració i transcripció internacionals i la feina duta a terme per l'Institut d'Estudis Catalans en l'establiment de criteris per a la incorporació de mots d'algunes d'aquestes llengües han estat determinants per poder dur a terme aquesta tasca amb coherència i amb garanties de qualitat. Sense oblidar, esclar, la inestimable ajuda dels nostres experts en totes aquestes llengües, que és importantíssima.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
Seguim en directe a l'Obert per Vacances, el programa d'estiu de les emissores de proximitat, i ara, quan passen 25 minuts de les 9 del matí, farem un pas cap al bon humor i no parlarem d'una petita rialla, no, ens submergirem de ple en un bany d'optimisme, i qui ens portarà, doncs, justament aquests somriures i ens serà també còmplices el nostre company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Bon dia, com estàs?
Bon dia, Manel. Doncs mira, ara mateix estic acalorat. Mira, en aquesta hora del matí, fa un sol ja, vaja, quedarem rostits. Mira, hem d'estar còmodes, tenir ganes de somriure, com tu deies ara, amb alegria, amb il·lusió. Soc al passeig de botigues de Mar d'Altafulla, un lloc on la cultura no fa vacances, i menys encara el riure, i l'encarregada de recordar-nos-ho bé és una veïna molt especial. Ella és actriu, guionista, humorista i mestre de fer-nos veure el costat més divertit de la vida. M'acompanya la Mònica Pérez, que avui ens explicarà com l'humor i el teatre poden ser la millor vitamina de l'estiu. Mònica, bon dia, benvinguda al programa.
Bon dia, benvinguts tots a acompanyar-nos.
Escolta una cosa, m'explicaves ara mateix, fora de micròfons, que a tu aquests dies de calor forta, d'onada de calor, et fan feliç. Jo crec que ens has de donar el remei, o almenys, no sé, algun consell per prendre-nos-ho també d'aquesta manera.
Clar, em fa feliç a mi, hi ha molta gent que no li agrada el calor. A mi em fa feliçíssima. És que, a més, és difícil les nits aquestes de suar, acalorats, no poder dormir, que ja sé que tothom estarà dient fotut-les pel cul aquestes nits. A mi m'encanten. Si no podia dormir de calor, em recorda la infantesa, quan... perquè hi ha hagut una època que no hi ha hagut aquestes calorades. Jo me'n recordo quan era petita que no podíem dormir amb els llençolets aquests de cotó fresquets, i suàvem, i això em recorda la infantesa i em fa molt feliç, molt, molt, molt. De fet, el Francesc, nosaltres no tenim aire condicionat perquè per la veu no va bé. I a vegades el Francesc, el meu marit, es posa el ventilador i em diu: vols que te l'encari? No, deixa'm suar, deixa'm ser feliç.
Clar, a més tu treballes amb la veu i per tant t'has de cuidar, i això dels ventiladors a l'aire condicionat pot jugar una mala passada.
Clar, és que si nosaltres anem amb cotxe mai a la vida posem l'aire condicionat, si estem en un restaurant ens posem en plegos, ens posem mocadors i tal. Jo no tant. Els actors són menys primmirats amb això. Els cantants sí que es cuiden molt la veu, molt, molt. Però a mi m'està molt bé perquè no m'agraden els aires condicionats. M'agrada passar calor, com ara, aquesta hora, que fa molta calor.
Doncs escolta, passarem calor aquests propers minuts de connexió en directe per l'Obert per Vacances. Mònica, actualment vius, fas vida a Altafulla, tot i que vas i vens perquè tens molts projectes en marxa arreu del país. És una bona inspiració per tirar endavant projectes, fer humor, fer teatre a Altafulla?
És molt bona inspiració. Mira que jo sóc de Barcelona i, a més, fins a venir aquí vivia a Canaletes, o sigui, al carrer Tallers, que està amb Canaletes, o sigui, més centre i més bullici no es pot tenir, i pensava, ai. Tot i que sempre he viscut a pobles i m'encanta conèixer la gent, que et saludin, saludar-los, ajudar-nos, fer veïnat, fer poble, Però va ser arribar aquí i com si hagués viscut tota la vida. O sigui, és un poble que t'acull, només et poses el peu i ja t'acull. Sí, és veritat que jo sóc la parella d'una família molt estimada d'Altafulla, i això també t'obre portes, Clar. Però és un poble molt acollidor. A més, és molt tranquil, que per nosaltres ens va estupendo, perquè ja la resta de dies quan treballo ja tinc molta gent al voltant i és un ritme molt frenètic. O sigui, aquí es para una miqueta el temps. Jo sempre dic que els dies d'Altafulla són com la seguretat social dels actors, que un dia val per dos, doncs Altafulla igual, un dia val per dos.
Escolta'm, i amb això que ens deies ara, Mònica, no tens de tant en tant aquesta temptació de potser deixar la feina i anar, per exemple, a fer un vermut o a fer un banyet amb aquest mar que escoltem de fons?
Sí, la veritat és que jo sempre intento només fer bolos a l'estiu per poder tenir tots els matins per anar a la platja. Yes. No em surt bé. Ara, per exemple, aquest estiu he anat endarrerida a presentar la novel·la que estic fent i estic escrivint tots els matins. Llavors em fa una miqueta de rabieta, no? De dir, oi, merda, ara aniria a la platja un dia com avui, me n'aniré a escriure. Però bueno, al migdia, perquè ja tinc descobert que aquesta platja als migdies és molt familiar i la gent se'n va a dinar, llavors queden huecos per mi.
Escolta una cosa, estàs escrivint una novel·la, és a dir, t'hem presentat com a actriu, guionista, humorista, per tant, ara també escriptora o en un futur proper et presentarem com a escriptora?
No, no, ja m'hi podeu presentar perquè ja tinc una novel·la publicada d'humor també. I ara em vaig escriure una que no era d'humor, no em va sortir bé, no em va sortir bé perquè al final era un cas real i no es va deixar publicar. I ara torno una altra vegada al que realment m'agrada i sé fer, que és fer humor. I estic escrivint perquè l'he de presentar al setembre, o sigui que ja vaig bé, tiraré.
Sí. Escolta una cosa, ja que parlem d'humor, es diu que riure allarga la vida. Tu t'ho creus, això? I no sé, allarga també l'estiu? Riure i bon humor?
Home, per mi sí, perquè riure és felicitat, l'estiu és felicitat. És que jo, la gent que et creues pel carrer i et diu, ah, quina calor, a veure si para la calor. Escolti, estem a l'estiu, vés-te'n a viure al Polo Norte. A mi m'encanta, em fa molt feliç. Però sí, estic molt, molt d'acord amb que riure allarga la vida, perquè, perdoneu, és l'aire condicionat on he anat a esmorzar. És que riure és una qüestió que no me la invento jo, ara no us la sabria explicar científicament, però genera moltes coses pel benestar de la salut. A part de la felicitat que et dona riure, o sigui, un atac de riure és del millor que et pot passar a la vida.
Clar, de fet, no t'anava a preguntar justament per això, pels somriures, per als riures, no? Que estem molt acostumats a veure a la televisió, a les sèries, al teatre, doncs fent això, fent-nos riure a tots. No sé si també en el teu temps d'oci, quan estàs amb els amics, la família, també t'agrada ser una mica, doncs això, la persona que porta aquestes rialles, o estàs més còmode potser en un segon pla i també escoltant, i per què no, doncs descansant també la veu.
Mira, jo tinc la sort de que tota la meva família, tant la meva dels meus pares, les meves germanes, les nebodes, tal, com el Francesc i els meus sogres i els meus nebots també per part d'ell, etc. Tots som gent molt divertida, molt. O sigui que no em fa falta ser jo la còmica, vull dir que tots ho som. Estic envoltada de família molt, molt divertida i amics, perquè també al final també acabes triant amics que et fagin riure també. Però quan no conec, no sóc la persona que més riure. O sigui, no sóc la típica que quan no coneixes la vols convidar perquè et farà riure, perquè sóc molt tímida, encara que la gent no s'ho cregui, sóc molt tímida. Llavors jo tinc sempre la cosa aquesta de situar-me sempre en segon pla, perquè no m'agrada destacar, no m'agrada... Llavors, quan no conec, normalment estic bastant a l'ombra. Quan conec, pues, és un festival.
Escolta, Mònica, però no tothom sap fer riure o sap explicar les coses amb gràcia, amb el teatre o a la tele. Quin és el truc per transmetre aquest humor i que els que t'envolten el gaudeixin, sigui públic o sigui família i amics?
Jo penso que és una cosa innata que tu tens... I jo l'he tingut tota la vida. Jo me'n recordo de petit, sempre ho he explicat, jo de petit arribava a casa amb desgràcies, i desgràcies reals, vull dir, no allò en plan, ai, se m'ha trencat una nina. No, desgràcies de... Pues he patit maltracte a l'escola, o sigui, he tingut coses xungues, eh? Les explicava a casa i es pixaven de riure. Quan començaves a sortir amb nois, pues, i et deixaven... Pues es pixaven de riure. Sí, sempre he tingut una viscòmica innata i jo penso que això s'ha de tenir. Es pot aprendre a fer riure? Sí, també, perquè al final el riure també té a veure molt amb la matemàtica, és un ritme de com dius les coses. Però a part, jo crec que la gent còmica, que hem nascut còmics, és com un filtre d'iPhone, no? Que tu fas una foto i tu li busques un filtre. Pues jo crec que nosaltres ja pensem en aquest filtre. A mi ja pot ser la desgràcia més gran, em fa riure i te l'explicaré sempre amb aquest filtre. Que crec que també és una manera de viure, el buscar l'humor a tot. Es pot fer humor de tot? Sí, amb el temps, però sí. I jo tot el que passa, tot el que ens envolta, sempre intento buscar-li aquesta part positiva i divertida.
Escolta, tu tens alguna rutina o alguna superstició abans de sortir en escena i fer riure a tots els que et venen a veure?
Dues. Jo quan arribo demano permís quan entro en un escenari, perquè bueno, són escenaris antics, hi ha moltes energies, hi ha moltes coses, i hi ha, jo què sé, qui cregui, jo hi crec, jo sempre crec que es queden coses, i llavors jo arribo i demano permís, toco l'escenari, li faig un petó i pujo, demano permís per pujar i pujo. I abans de sortir sempre em dic, Mònica, tu saps i faràs riure. Bum, ja està, i surto al públic. I així és.
I va bé.
M'ho sé, no em quedo en blanc, m'ho sé i faig riure.
Escolta, i els últims anys s'ha posat de moda el microteatre. Tu també t'has fet forta en aquest terreny. Creus que és una via d'exploració que anirà en augment en els propers anys?
Home, jo crec que sí, espero que sí, perquè també és una cosa molt que m'agrada, i per exemple aquí a Altafulla fem el Festival Faustina, que cada any funciona millor i la gent està supercontenta. I penso que, clar, és que anem cap a una era que hi ha pressa, no? No sé per què, però hi ha pressa, i cada cop la gent demana que les coses passin més, que siguin més curtes, que passin més ràpid, i el microteatre és seguir fent teatre, seguir fent històries que comencen, es desenvolupen i acaben, però tot en un quart d'hora. Llavors, jo penso que és una cosa que abans de que s'acabi el teatre, perquè se'ls faci llarg, és que a més a més, és una pregunta. Abans em deien, què estàs fent? Pues tal comèdia, de què va? Era la pregunta. Ara no, ara és, quant dura? Llavors, clar, si l'evolució és que la cosa ha de ser més curta, el microteatre és fantàstic.
Clar. De fet, mira, et volia preguntar, perquè estàvem parlant també de teatre, de microteatre, però quan parlem, per exemple, de televisió, perquè al final una obra de teatre doncs comença i acaba, no?, en l'estona doncs que dura doncs aquestes escenes, però clar, la televisió, moltes vegades, si són programes gravats, doncs hi ha moltes interrupcions fins que no s'acaba de fer aquest programa de televisió. Com tu fas també, Mònica, doncs per mantenir una mica doncs el nivell i al final, doncs, encara que hi hagi aquesta màgia de la televisió que no es veu quan nosaltres ho veiem des de casa, doncs aguantar una mica també l'escena i que tingui ritme malgrat aquestes interrupcions, aquestes pauses, aquestes parades que es fan fins que s'acaba tenint el total del programa o de la sèrie o de la pel·lícula.
Mira, aquí un pureta pues et diria, no, jo mantinc el personatge fins al final, no el deixo, Stanislavski, su puta madre. Però és que jo no. Però no em fa millor, ni pitjor, tampoc. És que jo tinc una facilitat per desconnectar i connectar alhora i des del mateix moment, no? O sigui, és com si la meva part còmica mai l'abandono. És igual que estiguis fent un programa i paris per publicitat o paris perquè s'ha caigut un decorat o perquè el que sigui, com si estàs fent una escena d'una pel·li i es para pel que sigui. La teva part còmica no l'abandones perquè la portes amb tu. La part del personatge és que a mi m'és molt fàcil parar i continuar, no? Com si el personatge es posés en pausa i continués. En el meu cas, vull dir, nosaltres a vegades estem fent teatre i et toquen companys que una miqueta abans estan fent exercicis d'escalfament, de concentració, evocació de... Bé, merdes d'aquestes, que a ells els hi van molt bé i que no les tiro pel terra ni molt menys. Però és que a mi no em fa falta res, jo estic xerrant, fent... Ara, per exemple, estem fent cunyades i, per sort, els quatre som una miqueta d'aquesta banda, no per sort perquè siguin millor o pitjors nosaltres o els altres, sinó perquè som de la mateixa corda i estem fent a l'imbècil, mira, que aquí, ai, pum, i acabo, ja està, sobre el taló i ja som els personatges. I si sortim pel darrere, xerrem de normal, xerrem de Mònica, Fermí, Míriam. La Míriam Tortosa és la nova incorporació i ens pixem amb ella, vull dir que, i som tots de la mateixa corda, parem i seguim.
Doncs escolta'm, això és genial, us deixarem que gaudiu justament d'aquest estiu, d'aquest matí d'estiu d'agost. Moltes gràcies, Mònica, per haver-nos acompanyat aquesta estona a l'Obert per Vacances.
Gràcies a vosaltres, i res, a passar calor i a riure molt.
Així ho farem, gràcies, Eduard, també fins la propera.
Que vagi molt bé, fins la propera, riurem.
I és el moment d'encetar també una nova setmana del nostre podcast de les veus indispensables que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor trobareu també a la xarxa Més. La protagonista d'aquesta setmana és Teresa Pàmies.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Teresa Pàmies.
Escriptora, periodista i activista, Teresa Pàmies comença a publicar passats els 50 anys. Fou una jove plena d'energia, una dona que es mantingué fidel als seus ideals i una escriptora que ens ha deixat un llegat vital per apropar-nos a la Guerra Civil i a l'exili. Montserrat Becardí, doctora en Filologia Hispànica i llicenciada en Filologia Catalana, catedràtica del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de la primera biografia completa sobre Teresa Pàmies, ens acompanya en aquest espai dedicat a l'autora. La infància i joventut de Teresa Pàmies estan unides indiscutiblement al seu pare, qui li va transmetre la passió per la vida i la justícia. Ella sempre deia que no només eren pare i filla, sinó que els unia una relació política.
Montserrat Becardí.
Teresa Pàmies va néixer a Balaguer el 1919 en una família molt humil. El pare era com si diguéssim un pagès sense terra, després es va transformar en transportista i era el pare un militant comunista, diguem-ne, dels primers que hi devia haver a les Terres de Ponent. Doncs ella va néixer això, en una família molt humil. Va anar a escola només fins a 11 anys, de manera que la seva formació és completament autodidacta. A més, fins a 11 anys ja era molt mal alumne, ella mateixa ho diu, i a 11 anys ja la van posar a treballar d'aprenenta, de modista, que és el que feien les xiquetes en aquelles edats. I aleshores ella, a mesura que va anar treballant de modista, va anar aprenent una mica de francès amb un compatriota també comunista que es deia Pere Ardiaca, i va anar començant a llegir. Tenia una gran devoció pel Patufet, per les pàgines viscudes, des del Folk i Torres, tot el que era així una mica literatura popular, i després, clar, llegia la literatura que llegia el seu pare, és a dir, Lenin, Marx, Gorky, tot el l'ideari comunista, diguem-ne. I això, aquesta infantesa, aquesta primera etapa de la vida, arriba fins al 1936.
Veus indispensables.
Els mites no sempre són encegadors o paralitzadors. De vegades ajuden a avançar, a resistir, a superar situacions desesperades. A mi, quan us mitificava, m'ajudàreu molt, però també quan ja no éreu un mite, sinó un pare vell i rondinaire.
Fragment de Testament a Praga, Teresa Pàmies.
Va viure amb intensitat la seva militància política. Un exemple és el míting que va fer al costat de Lluís Companys i Frederica Montseny a la plaça Monumental de Barcelona.
Mirava les fotos d'aquell rostre fresc, agressiu, d'ulls flamejants com els de tot jove que creu rabiosament en allò que diu, encara que digui rocades, encara que prediqui utopies, les velles utopies sense les quals l'home no ho fora. Fragment de Quan érem capitans, Teresa Pàmies.
És francament curiós que una noieta de 16 anys emprengués l'activitat que va emprendre durant la guerra, perquè és una cosa frenètica, gairebé increïble. Ella ja de seguida que esclata la guerra s'afilia a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, que és la branca juvenil del PSUC, i aleshores, a partir d'allí, s'instal·la a l'Hotel Colom de Barcelona, a l'Hotel Colom, que és era a la plaça Catalunya, i des d'allí, diguem-ne, es converteix en secretària executiva de les Joventuts, un càrrec realment importantíssim. Després també una activitat molt important és una de les fundadores de l'Aliança Nacional de la Dona Jove, una aliança que pretenia activar totes les dones per la guerra, diguem-ne, perquè lluitessin per la guerra de la manera que poguessin. I després una altra faceta seva és que tan jove dirigeix el setmanari, una revista setmanal de les Joventuts Socialistes Unificades, que és Juliol. Allí hi firma molts articles, però molts altres sabem segur que els va escriure ella i que no són firmats.
Convertida en un important referent polític a Catalunya, Teresa Pàmies viatja l'agost de 1938 a l'estat de Nova York per assistir al segon congrés de la Joventut per la Pau. Un viatge que s'allargarà fins al mes de novembre amb motiu de fer campanya per explicar la causa republicana i recollir ajuda material. Ella tenia 18 anys.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
d'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat.
I ara falten 30 segons per 3 quarts de 10 a l'Obert per Vacances.
Tu i jo amb els peus mullats, compartint un gelat. Ja no es fa tard i ningú no ens espera, no ens cal res més que un estiu com els d'abans.
I continuem escoltant alguns dels episodis del podcast Rondalles de Catalunya, aquest podcast reeditant el llibre clàssic d'Albert Jané. Emetem justament doncs, alguns d'aquests episodis, però que podeu trobar tots a la xarxa Més. Recordem que aquest podcast va ser Premi Ràdio Associació 2025 a millor programa de ràdio local i finalista també a millor podcast de ficció als Premis Sonor 2025. En l'episodi d'avui, en Ferriol és un bandoler reconvertit a sant per una penitència, la bota de Sant Ferriol, compta amb la col·laboració especial del periodista Carles Porta i el disseny sonor és de Siso García, de Girona FM.
La bota de Sant Ferriol. Conten de Sant Ferriol, que és el patró de la vila de Ceret al Vallespí, que abans de ser sant era el capità d'una colla de lladres de camí ral, famós i temut d'allò més pels seus crims i els seus assalts. Ferriol era un bandoler terrible i sense entranyes, que amb el seu escamot assaltava i robava els vianants i els traginers que passaven pels camins, així com els masos i els hostals del bosc i de la muntanya, els quals calava foc després d'haver-se'n endut tot allò de valor que se'n podia emportar. Però la justícia l'empaitava per fer-li pagar les seves malifetes. Però en Ferriol, que tenia el trem i l'astúcia d'un llop, aconseguia sempre d'escapar-se'n. En Ferriol, tot i que tenia l'ànima negra com el carbó i el cor més dur que la pedra roquera, algunes vegades sentia que dintre seu s'hi filtrava com una mena de raig de claror del penediment. Aleshores tenia la necessitat de confessar-se dels seus pecats i anava parant algun monestir o santuari on hi hagués un frare que el pogués escoltar en penitència i donar-li l'absolució. El bon religiós, però, escoltava atentament la relació de totes les seves negres proeses. Però quan al final li deia que no el podia perdonar si no prometia solemnament d'abandonar aquell camí de malvestats i de fer una bona penitència, el bandoler, encès de ràbia i d'ira, es treia la seva daga i d'un cop ben encertat, deixava el confessor estès als seus peus, enmig d'un bassal de sang. Així es va acabar d'estendre la fama del temible capità de lladres, i els seus propòsits de confessió eren encara més temuts per part de tots els frares i religiosos de les comarques on actuava, que no pas els seus assalts per camins i per hostals i posades. Quan el capità Ferriol es presentava en algun monestir i anunciava que es volia confessar, tots els religiosos ja tremolaven pensant en la trista fi que esperava qui tocava d'escoltar-lo en confessió. Una vegada, en Ferriol va anar a fer cap en un petit cenobi que hi havia al fons d'una vall amagada entre muntanyes. Quan va fer saber qui era i que volia que l'oïssin en confessió, la consternació es va apoderar de tots els monjos que s'hi aplegaven. Però un de molt jove i espavilat va anar a dir al pare prior que ell estava disposat a escoltar la confessió del capità Ferriol.
Ja saps a què t'exposes, fill meu?
Li va dir el prior, tot temerós i compassiu.
En Déu confio!
Li va respondre el fraret.
Doncs vés-hi en nom seu.
Va accedir el prior. El frare va fer venir en Ferriol al confessionari i va escoltar pacientment la relació de tots els seus crims esgarrifosos, de tots els seus robatoris, assassinats i malifetes. I quan va haver acabat, li va preguntar dolçament.
Ja m'ho heu dit tot, fill meu? No us queda pas cap pecat que no m'hàgiu dit?
Em sembla que no.
Va respondre en Ferriol, un xic sorprès.
Us he dit tots els que recordava i tinc una bona memòria. I ara em podeu donar l'absolució?
Esclar que sí, fill meu.
Va dir el frare, davant la sorpresa encara més gran del bandoler.
Us absolc amb l'única penitència que cada cop que estigueu a punt de fer-ne una de les vostres, penseu en aquestes paraules. El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú.
Ja és una penitència ben senzilla.
va dir en Ferriol, aixecant-se tot rient. I se'n va anar, tot satisfet i tranquil, amb la seva banda, a continuar la seva vida de malvestats. En Ferriol, de moment, no es va recordar més de les paraules del frare confessor. Però al cap d'uns dies, un dels seus espies li va fer saber que una d'aquelles nits, uns marxants molt rics que tornaven d'una fira de bestiar pensaven posar a l'hostal de la Cirera i va decidir de saltar-lo amb la seva colla per matar els marxants i robar-los els bossots plens de diners que devien dur. Quan ja ho tenien tot planejat, en Ferriol, de sobte, es va recordar de les paraules que, en el moment d'absoldre'l, li havia dit al frare la darrera vegada que s'havia confessat: el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú. Va intentar oblidar-les, esborrar-les del pensament, però no se'n va sortir. Les tenia clavades al cervell i no les en podia treure. Aleshores va reunir al seu voltant tots els lladres del seu escamot i els hi va dir:
escolteu, companys, no heu sentit dir mai que el que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú? Us agradaria que això que ara anem a fer amb aquests marxants us ho fessin a vosaltres? Què me'n dieu? Us agradaria gaire?
Els lladres van restar ben sorpresos d'aquesta sortida tan inesperada del seu capità i es pensaven que ho deia de broma, i fins uns quants es van posar a riure i tot. Però aviat es van adonar que no era pas així. En Ferriol va manar que no assaltarien l'hostal de la Cirera, tal com tenien decidit. Alguns van voler protestar, però en Ferriol va aconseguir d'imposar la seva autoritat. Quan els bandolers es van convèncer que el seu capità ja no era el mateix d'abans i que amb ell al davant poc profit traurien de l'ofici, van decidir desempallegar-se'n i una nit, mentre dormia, el van cosir a punyalades. Quan el van tenir ben mort, perquè ningú no trobés el seu cos, el van colgar sota una bota buida del celler d'un mas que hi havia allí a prop. Al cap d'uns dies, el masover d'aquell mas va baixar el celler i, per equivocació, van a treure vida aquella bota buida. Quan va recordar que aquella bota era buida i va comprovar, al mateix temps, que en rejava vi, va tenir una gran sorpresa. I va tornar l'endemà, i l'altre, i l'altre. I van passar els dies, i els mesos, i els anys, i el vi d'aquella bota no s'acabava mai. I aquell masover va morir, i el seu fill va continuar traient vi d'aquella bota que mai no parava de rejar. Fins que un dia va voler saber la causa d'aquell misteri que feia tants anys que durava i va fer un forat a terra, sota la bota, i va trobar, intacte com el dia de la seva mort, el cos d'en Ferriol, el temut i ferotge capità dels bandolers, que a partir d'aleshores és venerat com un sant. I així, d'ençà d'aquella feta miraculosa, quan una cosa raja sense parar, es diu que sembla la bota de Sant Ferriol.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A la bota de Sant Ferriol hi han intervingut Cristina Cantal, de Ràdio L'Escala, Manel Ramon, d'Amposta Ràdio, Jordi Roig, de Ràdio Silenci, i Núria Mora, de Ràdio Tortosa. Amb la col·laboració especial del periodista Carles Porta com a bandoler Ferriol. El disseny sonor és de Siso Garcia, de Girona FM.
Sis
minuts per arribar a les 10 del matí. Estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local i aquesta sintonia ens indica que arribem justament doncs al moment de conèixer la nostra cançó de l'estiu. Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
Fins a quin any anem avui?
Avui anem al 2006.
2006 i ja no sé si ens portes, la teva proposta d'avui és un himne com a tal o no.
A veure, jo et diria que com a tal no és un himne, potser gent el coneix, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però jo t'he de dir que està a la meva playlist de l'estiu.
D'acord, és a dir que la tens com una cançó de l'estiu.
Per mi ho és, les vibres que et dona, la sensació, per mi és més com que et transporta, com que és una aura, no sé com explicar-ho, però estàs... L'escoltes i et sents allà.
Molt bé, és en català, castellà o anglès?
Anglès.
Anglès, molt bé. Doncs anem-hi, si vols, quina és la teva cançó, jo, amb la que jugues avui el 2006?
Jo no sé si pel nom la coneixeràs.
Sí.
Es diu Love Generation del Bob Sinclair.
Home, jo crec que sí, i a més s'ha fet servir moltíssim per tot tipus de publicitat aquesta cançó.
Cert,
eh?
Això sí que és veritat. És molt
i per promocionar cert. També moltes festes d'estiu, també. Per
home,
tant...
és el que et dic, jo em dóna com aquesta sensació, jo l'escolto i dic, pau,
clar,
calma, la
clar.
Platja, passejant pel
totalment.
Passeig...
Jo crec que també fa molt, Júlia, més enllà de que pugui ser una cançó de l'estiu, és que justament es faci servir aquesta cançó per promocionar coses vinculades amb l'estiu.
Potser és el màrqueting, que ens
el
ha servit al nostre
clar,
cap
clar, clar,
i t'ho fa relacionar.
Si aconsegueixes fer una cançó que a més es fa servir després per anunciar, doncs no ho sé, refrescos, vacances, creuers, festes, no? Doncs també això acaba sumant també l'imaginari col·lectiu
sí,
de la gent, no?
Sí, literalment.
Molt bé.
Venen nens jugar, no sé, alguna cosa així.
Molt bé, a la platja, no?
Exacte.
Corrent per la platja. Doncs mira,
una
amb aquesta cançó és la primera que us proposem, gràcies, Júlia, d'aquest 2006. Aquí una estona us en presentarem una altra. No marxeu, perquè després de les notícies tornem amb més Obert per Vacances a la teva ràdio local. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.